distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El Papa ha recordat avui a la ciutat eslovaca de Košice i en el penúltim dia del seu viatge al cor d'Europa que la creu és imprescindible per entendre el cristianisme. Ha estat en una missa amb litúrgia bizantina que ha presidit adreçada especialment a la petita comunitat greco-catòlica, que és històrica a Eslovàquia. Un nou pont entre Orient i Occident, acompanyat per altres gestos que Francesc ha tingut en les últimes hores per impulsar la fraternitat i la concòrdia entre les religions. Ahir, per exemple, en una visita a la comunitat jueva de Bratislava, el pontífex va tornar a condemnar l'antisemitisme. Comencem avui mirant cap a Eslovàquia i compartint l'itinerari amb el Papa Francesc. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, també amb la veu a la traducció del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que Dios no pide el currículum és el títol d'un llibre que acaba de publicar el periodista Daniel Arasa, president de la plataforma per la família Catalunya ONU. Ell mateix ens explicarà què vol comunicar amb aquest treball. A més, l'editorial Claret va presentar ahir, dins de les activitats de la Setmana del Llibre en Català, Repensar l'economia a partir de la pandèmia, el segon volum de la col·lecció Oikos, publicada conjuntament per l'editorial Claret i Justícia i Pau. Més temes, també avui, coincidint amb la festa de l'exaltació de la Santa Creu, una solemnitat molt estimada pels cristians de l'Iraq, la campana de la històrica Església de l'Hora, custodiada pels dominics, tornarà a sonar als carrers i les places de la ciutat vella de Mosul. I l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos ha organitzat per aquest dijous una trobada amb Haití. Serà a les 8 del vespre al Cosmo Caixa de Barcelona, amb el testimoni de Jacqueline Gauthier i Billy Jean, tots dos procedents de l'entitat Haití. Aquestes i altres informacions fins a les 2 aquí, Sense Distància.
Sense Distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha assegurat aquest matí que un cristianisme sense creu es fa estèril. Ha estat en la celebració de la litúrgia bizantina en memòria dels màrtirs greco-catòlics, que s'ha fet a la plaça de la Metská Sportová Apa de Prešov, la segona ciutat eslovaca que visita el pontífex. Coincidint avui amb la festa de l'exaltació de la Santa Creu, milers de fidels han estat presents en aquesta eucaristia. La comunitat greco-catòlica és petita, però va ser fortament perseguida durant l'època comunista. Es tracta d'una de les esglésies orientals unides al Papa i fa, per dir-ho així, de pont en la unió entre Orient i Occident. En l'homilia, el pontífex ha alertat davant el perill que tots tenim d'aturar-nos, ha dit, en una primera mirada superficial, la de no acceptar la lògica de la creu, no deixar que Déu ens salvi, ha afegit. En definitiva, el Sant Pare ha animat tothom a veure amb més profunditat la realitat de la creu, com Sant Joan, que va veure en aquesta fusta, en la creu, l'obra de Déu i va reconèixer Crist crucificat, la glòria de Déu. Recollim el que va passar també ahir a la tarda. El bisbe de Roma va visitar, encara a Bratislava, la comunitat jueva d'Eslovàquia. Va demanar als jueus que continuïn sent signe de benedicció per a les famílies de la terra. En aquesta línia, el Papa va lamentar que sovint s'ha utilitzat malament la divinitat.
El nom de Déu ha estat deshonorat perquè la pitjor blasfèmia que es pot expressar és la d'utilitzar-lo per als propis interessos. Quantes vegades el nom inefable de l'Altíssim s'ha utilitzat per a actes indesitjables d'inhumanitat.
En un altre moment, el Sant Pare ha tornat a rebutjar qualsevol odi o fòbia als jueus.
Estem units en la condemna de qualsevol forma d'antisemitisme i en el compromís compartit perquè no sigui profanada la imatge de Déu en la criatura humana.
El Papa ha fet una crida al respecte, l'amor i la col·laboració entre tots els creients de les diverses religions. I ahir mateix a la tarda, Francesc va visitar també, abans d'anar a reunir-se amb els jueus, el centre Betlem, situat a la mateixa capital eslovaca i gestionat per les Germanes de la Caritat, fundades per la mare i Santa Teresa de Calcuta. Aquest centre acull famílies i persones amb dificultats que viuen en situació de pobresa i vulnerabilitat. El pontífex va apel·lar a la unitat en la caritat amb els més necessitats.
El Senyor és amb nosaltres. Quan nosaltres estem junts, així feliços, el Senyor és amb nosaltres.
Possiamo vederlo o no possiamo vederlo, ma sempre...
Sempre el Senyor és a prop de nosaltres. Podem veure'l o no podem veure'l, però sempre ens acompanya en el camí de la vida. No oblideu això, sobretot en els mals moments.
El Sant Pare va agrair la presència de les mares i els pares que hi eren amb els seus fills i tots els infants que van participar en la trobada. També va donar les gràcies a les germanes de la Caritat pel seu testimoni, com també a tots els col·laboradors d'aquesta obra caritativa. Aquesta tarda, seguint amb el present, el Papa visita la comunitat Rom, la comunitat gitana d'Eslovàquia. Té un encontre en aquests moments ja, entre altres activitats que farà durant aquesta tarda.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2. Seguim repassant l'actualitat social i religiosa. Dios no pide el currículum, és el títol d'un llibre que acaba de publicar el periodista Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Amb testimonis i reflexions personals, com a home de comunicació, l'autor planteja la vivència de la fe en clau d'agraïment. Així ho ha explicat el mateix Daniel Arasa a Ràdio Estel.
El que es vol transmetre abans que res és que tot és un do de Déu i volem donar-li gràcies. Nosaltres, les persones, tendim a pensar que per tirar endavant les coses, inclosa la nostra salvació eterna, el que falta són el nostre esforç, la nostra capacitat, la nostra intel·ligència, i no sempre ens adonem que la part fonamental és la gràcia de Déu. I això som una mica pelagians, com sovint diu el Papa Francesc. Tot això, evidentment, no treu que hem de lluitar per la nostra part, i posant tot el cor, tota la ment, tot l'esperit, per treballar, per fer les coses bé, per ajudar els altres, no?
Igualment, Daniel Arasa ha destacat que aquest vol ser un llibre de profunditat sobre el sentit de la vida per al creient.
Aquest és un llibre que parla a les persones de Déu de forma oberta, en base a fets quotidians. He procurat escriure'l en un estil periodístic, assequible, amb llenguatge del carrer, amb anècdotes de la vida ordinària, i a partir d'aquí analitzar el sentit de la vida, del dolor, de la mort, del treball, de la vida familiar, de l'eixisme, de l'espiritualitat, del perdó, de la felicitat, de l'alegria, de l'oració, de la santitat, de l'apostolat, dels catòlics a la vida pública i molts aspectes més. O sigui que, en suma, voldria que el llibre sigui molt útil a les persones per a reflexionar a fons sobre la seva vida, i tampoc no amago. Vull ajudar-les a anar cap a Déu.
Finalment, el president de la Plataforma per la Família ha explicat que l'elaboració del llibre ha anat sorgint els últims 10 anys a partir de notes escrites i amb dades adreçades als seus nets. Canviem de qüestió. L'editorial Claret va presentar ahir, dins de les activitats programades per a la Setmana del Llibre en català, Repensar l'economia a partir de la pandèmia. El segon volum de la col·lecció Oikos, publicada conjuntament per l'editorial Claret i Justícia i Pau. Van ser-hi presents Eduard Ibáñez, coordinador del llibre i autor del primer volum de la col·lecció, i Adela Sunyer, consultora de l'economia del bé comú, així com també Bernat Sallarès, gerent de la Facultat de Filosofia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Tots dos van parlar breument dels canvis i lliçons que urgeixen en el funcionament de l'economia perquè afavoreixi plenament el bé comú. Eduard Ibáñez ha destacat a Ràdio Estel la importància d'aquesta reflexió.
En aquest segon volum, el que fem és demanar a 4 persones, tots ells economistes, tret d'una persona que és la Lucía Caram, que és religiosa, i els demanem a tots ells que facin doncs, una reflexió sobre quines són les lliçons que la pandèmia ens aporta sobre la nostra economia, què ens ha ensenyat la pandèmia sobre el funcionament de la nostra economia, i que ens facin, doncs, d'alguna manera, una reflexió crítica sobre aquelles qüestions que és evident que caldria transformar la nostra economia per fer-la molt més humana, molt més fraternal, molt més orientada al bé comú i que tingui més en compte el sofriment de milions i milions de persones que pateixen durament les conseqüències de la pandèmia i que, en general, ja abans de la pandèmia i encara ara, pateixen l'exclusió.
L'editorial Claret ha fet aquesta presentació dins la col·lecció Oikos, que es va estrenar el novembre passat amb la publicació del llibre L'economia de Francesc, un treball que buscava divulgar les aportacions i les propostes més importants del Papa Francesc, així com el pensament social de l'Església. L'objectiu del segon treball, repensar l'economia a partir de la pandèmia, reflexionar sobre l'economia actual i el seu impacte en la societat, com sentíem, a partir del magisteri i la doctrina social de l'Església.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
4 minuts i seran les dues. Abans de donar pas a l'Estel Migdia i al Joan Trias i al seu equip, us expliquem breument altres notícies. Avui, coincidint amb la festa de l'exaltació de la Santa Creu, una solemnitat molt estimada pels cristians de l'Iraq, la campana de la històrica església de l'Hora, custodiada pels frares dominics, torna a ressonar als carrers i les places de la ciutat vella de Mossul. Són les primeres campanades que s'han escoltat ja, de fet, a la part dreta de la ciutat iraquiana travessada per l'Eufrates, des del moment en què Mossul va caure en mans dels jihadistes, per ser la capital de l'Estat Islàmic entre el 2014 i el 2017. Així, després dels anys d'ocupació jihadista, la convivència social de la ciutat iraquiana torna a anar acompanyada d'un dels signes més senzills i discrets amb els quals la presència cristiana es fa perceptible per a tothom, com són les campanes amb el pas dels dies. L'organització no governamental Nuestros Pequeños Hermanos ha organitzat per aquest dijous una trobada amb Haití. Serà a les 8 del vespre al Cosmo Caixa de Barcelona. La taula rodona comptarà amb el testimoni de Jacqueline Gauthier i Billy Jean, tots dos procedents de l'entitat Haití. Compartiran la seva història personal i la situació que es viu al país caribeny, les causes d'un drama humanitari originat per causes polítiques, econòmiques i socials i també el recent terratrèmol. També es comentarà com NPH està sostenint l'esperança de tot un país a través dels seus programes d'ajuda a la comunitat. Jacqueline Gauthier és la directora executiva de l'Hospital Pediàtric Sant Damià d'Haití, l'únic especialitzat en nadons de 0 a 16 anys. I Billy Jean procedeix d'un dels barris més marginals de Port-au-Prince. Es pot reservar una de les 90 places presencials al telèfon 93 434 20 29. L'entrada és gratuïta i al vespre, demà, en el programa Camins, de 8 a 9 del vespre, entrevistarem testimonis de Nuestros Pequeños Hermanos. I acabem comentant-vos que es prepara un nou pelegrinatge al Santuari Aragonès de Torre Ciutat, des de Barcelona. És una iniciativa oberta a creients, famílies i comunitats cristianes. La jornada es farà el dissabte 25 de setembre, la setmana vinent, amb sortida a les 7 del matí des de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a l'alçada de Palau Reial, i tornada a la nit. Per a reserves i més informació es pot trucar al telèfon 664 72 06 39. 664 72 06 39. I fins aquí l'actualitat sense distància. Edició Migdia. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i el seu equip. Us recordem que, a partir d'ara, aquest espai donarà pas a l'informatiu Migdia amb un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana de la revista Catalunya Cristiana. No us perdeu aquest apunt. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament a prop de tu, sense distància. Adéu-siau.
Del rector. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana constatem que l'antic habitatge del capellà és en molts llogarrets rurals l'allotjament d'una família que en paga un lloguer social. Intentem buscar solucions perquè les rectories continuïn sent de la parròquia, però per això cal mantenir-les en bon estat, afirma el responsable de béns immobles del Bisbat de Solsona, Marc Trulls.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.